RAC 1. Notícies. Bàrbara Padilla.
Bona tarda, són les 8. Milers de persones participen a aquesta hora a la marxa de l'orgull LGTBI a Madrid per defensar els seus drets. A la protesta hi ha 7 ministres i una representació del PP. Entre els ministres hi ha la vicepresidenta tercera del govern espanyol, Teresa Rivera, que ha demanat seguir avançant en drets i ha denunciat els pactes PP-Vox en diferents punts de l'Estat.
Hoy estamos aquí para decir que ni un paso atrás en la conquista de derechos, que no se cambian votos por derechos, que no son admisibles pactos de la vergüenza, que queremos una sociedad libre, abierta, en la que todo el mundo, todos y todas, puedan querer como quieran.
La ministra d'Igualtat, Irene Montero, de la seva banda, ha reivindicat el dret a ser com cadascú vulgui.
Hoy es un día muy importante. El orgullo es el corazón de nuestra democracia. Hoy es un día en el que nos recordamos el más fundamental de todos los derechos, que es el derecho a ser quien eres y a no ser discriminado, a no sufrir odio, a no sufrir discriminación o cualquier vulneración de los derechos precisamente por ser quien eres.
El lema d'aquest any és pels nostres drets, per les nostres vides, amb orgull. La manifestació coincideix amb un moment d'ascens de l'ultradreta, abraçada pel PP en diferents localitats, que el Dia de l'Orgull va deixar desenes d'edificis oficials sense la bandera LGTBI. El Canet Rock ja fa 2 hores que és en marxa i ho fa amb un ple absolut. Fins les 6 de la matinada passaran pel festival noms com Su, els Catarres, els Amics de les Arts o Joan Dausà. El certamen ha arrencat amb l'actuació de Triquell i Pupiles. Ara és el torn de Pèl de Gall. Anem cap allà, Marc Sancet.
Doncs en aquests moments està actuant un dels grups que de fet debutaran al festival. Com deia, són els menorquins Pèl de Gall, que amb les seves músiques potents i festives fan cantar, saltar i ballar tot el pla d'en sala. El tret de sortida, però, l'ha donat Triquell a les 6 en punt de la tarda. El mateix Triquell ha valorat a RAC1 l'impacte que li ha suposat actuar davant de gairebé 25.000 persones.
Home, l'estiu a aquesta hora fot xitxa al sol, no? I molta gent doncs, es quedaria amb l'aire condicionat a casa, gent que ha vingut i s'ha, entre cometes, sacrificat per veure'ns i que a més ho ha donat tot. I a part és que, bueno, m'han comentat que pocs cops l'obertura estava tan guai, no? I a més hem connectat molt, ens ho hem passat superbé, crec que el bolo ha sonat molt bé, m'he sentit molt còmode i se m'ha passat com, bueno, 2 minuts.
Després de Pèl de Gall seguirà 31 Fam, Josep Maria Mainat i Joan Dausà. Cap a les 11 de la nit, l'organització i els músics han avançat que hi haurà la lectura d'un manifest sense donar però cap més detall. Ja després de mitjanit arriben plats forts com els Amics de les Arts, Su, Catarres o Detallets.
I Elon Musk acaba de posar nous límits a Twitter. El propietari de la xarxa social diu que els comptes verificats només podran llegir 6.000 tuits al dia. Els no verificats, 600 publicacions al dia. I els que s'acaben de verificar només podran llegir 300 posts al dia. Musk assegura que són límits temporals. L'objectiu, diu, és evitar nivells extrems d'extracció de dades i manipulació del sistema. Alguns afectats han mostrat captures de pantalla on es veu com l'aplicació els dona missatges d'error i els diu que han accedit al límit. I ara els esports, amb Pol Rodríguez.
D'aquí a menys d'una hora, a les 9 de la vespre, la selecció espanyola sub-21 afrontarà els quarts de final de l'Europeu contra Suïssa. Els catalans Arnau Tenes, Víctor Gómez i Sergio Gómez són titulars a l'11 de Santi Denia. A la banqueta també hi ha Arnau Martínez i Rodrigo Riquelme del Girona i el català Adrià Bernabé. Ara està jugant l'altre partit de la jornada, el Geòrgia-Israel, que comença la pròrroga després de l'empat a 0 en els 90 minuts. Una tarda en què Cesc Fàbregas ha anunciat a les xarxes socials que es retira del futbol professional amb 36 anys i 21 temporades. El jugador d'Arenys de Mar ha jugat al Barça, amb qui va guanyar una Lliga i una Copa del Rei, a més de proclamar-se campió del món i guanyar 2 Eurocopes amb la selecció espanyola. On més carrera ha fet, però, és a l'Arsenal, on és considerat una llegenda després de guanyar 3 Premier Leagues i arribar a la final de la Champions de París el 2006, final que va perdre precisament contra el Barça. Tot plegat el dia en què Adam Yates ha guanyat la primera etapa del Tour de França en un frec a frec amb el seu germà bessó Simon. L'etapa amb inici final a Bilbao ha deixat la retirada d'Enric Mas, que ha patit una caiguda al tram final i ha posat punt final a l'aventura del mallorquí a la ronda francesa. I a la Fórmula 1, Max Verstappen s'ha endut la cursa sprint del Gran Premi d'Àustria per davant Checo Pérez i Carlos Sainz. Alonso ha quedat 5è.
I el temps aquesta nit tornarà a ser fresca a tot arreu i demà repetirà la mateixa dinàmica de sol i alguns xàfecs de tarda al nord del país. La temperatura diurna pujarà una mica més que avui, sobretot al centre i al nord del país, i augmentarà la sensació de xafogor a la costa.
RAC1. Torna a augmentar l'audiència de RAC1. Ara tenim 894.000 oients cada dia.
Soc en Pere, de Sant Pere de Ribes, i el meu programa favorit de RAC1 és la versió RAC1. Cori, casa't amb mi, sisplau.
Soc la Laia de Palafolls i cada matí em desperto amb el Jordi Basté i el Xavi Amundó.
Soc Josep des de Palau Solità i Plegamans. M'encanten les rialles amb els Oscars i amb el Marc Giró.
Hola, soc el Marcel Pellejero, m'ho vaig veure al París i em dic molt Basté.
Soc la Mia i escolto totes les nits el Tu diràs d'Esports de RAC1.
Sou molt més que una xifra. Gràcies per fer-nos líders una temporada més.
El RAC1 em fa molta companyia.
Tots sou u.
Moltes gràcies!
Money in my pocket, but I just can't get no love. Money in my pocket, but I just can't get no love. I'm praying for a girl to be my.
Les 8, seguim el reconcentrat de dissabte a RAC1. Aquest reconcentrat maratonià fins les 11, fins que comenci el Tu diràs amb vosaltres, amb alguns dels millors moments de la setmana als programes de la casa. Obrim hora amb reggae. Anem cap a Jamaica, amb aquest senyor que sona, que és, era Dennis Brown, senyor que va ser un dels grans referents del gènere. Se'l va considerar el més proper a Bob Marley, el seu successor, de fet, el príncep coronat pel mateix Marley, una carrera fulgurant a l'inici. Dennis Brown va néixer a Orange Street, a l'epicentre de la música a Kingston, carrers que, per exemple, van veure néixer a l'Ska. De seguida va destacar com una estrella joveníssima. Amb només 16 anys ja va ser aconseguir un èxit molt significatiu amb aquest tema que sona, Money in My Pocket. Va impulsar internacionalment, va viatjar als Estats Units, es va instal·lar a Londres també. Amb 17 anys crea el seu propi segell musical i porta el reggae cap al soul amb noves influències. Va tenir alts i baixos en la seva carrera, això és veritat, per culpa sobretot d'una malaltia pulmonar congènita que li va donar la murga en diferents etapes. La mort de Bob Marley va fer que la pressió com a successor anés a més i Dennis Brown, la veritat, és que no ho va portar molt bé. Va morir jove, amb 42 anys, un 1 de juliol de 1999. Avui en fa 24 anys. En aquesta hora, fins les 9, una estona de Tu diràs. Aquesta setmana, l'Aleix Pariser va rebre a l'estudi de RAC1 alguns dels periodistes que fins ahir van treballar a Barça TV, perquè ahir divendres el canal televisió oficial del Barça va tancar després de 27 anys. En aquesta conversa, amb en Jaume Marcet, en Llorenç Tarrés, l'Àngels Prieto i el Màrius Robert es repassen alguns dels millors moments de tots aquests anys i també del conflictiu tancament del canal que deixa al carrer prop d'un centenar de treballadors. Val molt la pena.
Així sona Reconcentrat. Get the fever down in your heart.
La nit esportiva de Catalunya amb quatre convidats de luxe aquí a l'estudi de RAC1, treballadors de Barça TV, com Jaume Marcet, un clàssic. Hola, Jaume.
Què tal, Aleix?
Què tal? Bona nit, benvingut.
Molt bona nit.
Llorenç Tarrés, hola, Llorenç.
Com estàs?
Molt bé, bona nit, gràcies per acompanyar-nos. També l'Àngels Prieto, hola, Àngels.
Bona nit.
Bona nit, benvinguda. I el Mario Robert, hola, Mario.
Hola, Aleix, què tal, com
què
estàs?
Què tal, bona nit. Havia vingut mai a l'estudi de RAC1?
Fa uns quants anys, eh?
Sí, uns quants.
Jo el Tu diràs. Han passat anys, però ja, d'això. Sí, sí, alguna vegada havia vingut.
De tertulià amb el gran Molló, no?
Correcte, sí, sí, sí.
Oh, sí, sí.
Jo m'he assegut a la meva cadira, eh? Jo sempre que venia em seia aquí.
És veritat, a parlar
sí, sí, ens ha dit que no, que aquí sec jo.
Aquí, aquesta és la meva cadira, me l'heu guardat.
A la dreta del pare, no? Una mica. Què anaves a dir?
Jo he vingut a gravar entrevistes amb gent vostra. O sigui, una mica la inversa del que fem avui.
Clar.
I utilitzàvem això de plató quan no s'estava utilitzant.
Ah, sí?
Sí.
Clar, hòstia, no sabia això. I què gravàveu? Quines recordes?
Bueno, per reportatges, per exemple, me'n recordo que vaig fer un dels 10 anys de Messi, del debut de Messi, sí. I aleshores vam anar a agafar opinions i vam venir aquí a agafar el Pou.
A tota la gent, no?
A tota la gent, sí, sí.
Mira, comencem amb el Llorenç Tarrés.
Què tal? Molt bona tarda. Benvinguts al Dia B de Barça TV. Un dia més amb tots vosaltres. Ahir va ser un dia de moltes emocions aquí a casa nostra. Ahir se'ns va comunicar que el 30 de juny aquesta televisió Barça TV deixarà d'emetre. S'acaba així un camí de 24 anys gairebé, explicant des del primer dia i encara fins avui amb tota la il·lusió i la passió i també el rigor els èxits dels nostres equips. Per exemple, l'èxit que ahir va aconseguir el futbol femení del Barça.
Llorenç, quants anys portes a Barça TV?
Jo vaig entrar el 22 de juny del 2009. És a dir, 14 vaig fer l'altre dia.
14 anyets.
Déu-n'hi-do, quina jugada. Vicky, Sònia Bermúdez, com està jugant aquest equip? Atenció a la pilota per Olga. Olga que fa la centrada enrere cap a Gemma. Gemma a la dreta cap a Alexia. Alexia que la tornarà. Fa el retall. Alexia, penal, 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 penal. Quina jugada que ha fet el Barça. Com han anat tocant, com han anat movent la pilota. Per mi la millor jugada del partit i ha acabat amb un penal sobre Alexia.
És una de les moltíssimes narracions que ha fet el Jaume Marcet. Quants anys portes a Barça TV?
Doncs porto 23 anys i mig, perquè vaig començar el gener del 2000 i per tant és fàcil calcular.
Sí, l'altre dia vas dir, avui he narrat els meus últims partits a Barça TV, han estat dos partits de la Lliga Promises, no?
Sí.
Promises. La meva primera locució a Barça TV va ser un partit del cadet A, la temporada 99-2000, i jugava Iniesta.
Jugava Andrés Iniesta, sí. Jugava Andrés Iniesta en aquell equip.
23 anys narrant, de mitjana, què dius, entre 5 i 6 partits a la setmana narraves.
Normalment el cap de setmana potser uns 4-5 partits, però si clar, si sumes els anys que he narrat també els partits del primer equip, la mitjana del primer equip són un parell de partits la setmana, doncs entre 5 i 6, sí.
Per les instal·lacions del Barça en aquest desplegament extraordinari de Barça TV. I marxem cap a una de les zones de votació.
Els protagonistes amb via la llotja, ja us hem dit que avui la gent no tenia cap pressa per marxar.
Això era la llotja, una mica de soroll sempre a la llotja del Camp Nou. Quants anys portes, Àngels, a Barça TV?
Jo porto 24 anys, farà el proper 15 de juliol, que és el dia oficial en què tinc contracte, tot i que vaig començar abans, jo ja vaig fer la prova pilot que es va fer a l'últim partit de Lliga de la temporada 98-99, a l'últim partit de Lliga al Camp Nou, un Barça-Betis, que s'oferia el títol, que hi havia Van Gaal a la banqueta, es van fer durant 12 hores unes proves del canal i jo aquell dia ja hi era. Encara no tenia contracte.
Guanya ella,
Guanya ella,
sí,
eh?
Sí, sí. En un moment sí.
Sí,
és la veterana.
Estem arribant a la recta final del programa. Jo, per part meva, només m'agradaria afegir que de petit tenia un somni, que era el de ser porter. Si avui en dia els nens somien en ser Pedri, Messi, Gavi, Lewandowski, o les nenes que somien ser Aitana Bonmatí, Alexia Putellas, per posar alguns exemples, doncs jo era porter i volia ser com Antoni Zubizarreta o com Urruti. No va ser el cas, no va ser el cas. A casa ja vam veure ben aviat que no seria el cas. De fet, moltes vegades els meus pares havien de sentir la frase aquella: digue-li al teu fill que ja cal que estudiï força. Tampoc vaig ser bon estudiant, aquesta és la veritat. Però, dit això, també tenia un somni quan era petit. Dic, m'agradaria ser periodista i explicar l'actualitat del Barça. I en això sí que puc dir que sóc un privilegiat, perquè us imagineu què suposa per mi compartir els partits del Barça amb tots vosaltres que ens esteu veient, què suposa narrar alguns partits històrics del Futbol Club Barcelona. Això de veritat que no té preu, eh? És la hòstia.
Mario Robert, acomiadant-se també del marcador. Quants anys portes tu a Barça TV?
Jo he tingut diferents etapes, però la meva primera experiència va ser el novembre del 2001.
Hòstia. Per tant, si hi comptem les etapes, què?
Si comptem les etapes, 20 anys.
20 anys, eh? Déu-n'hi-do. Mm. Déu-n'hi-do. Com esteu? Com esteu? Us vull fer aquesta pregunta. Fotuts?
En xoc.
Sí, hem tingut una mica de temps també per pair-ho, eh? Perquè això... Mira, el dia que jo, l'àudio aquest que escoltàvem, és just després que el Barça femení es classifiqui per la final de la Champions, és a dir, mes i mig ben bo, no?, de fa que coneixem
la notícia.
Fa dos mesos exactes.
Just ara fa dos mesos.
Dos mesos exactes. És una data que no oblidaré en la meva vida, per desgràcia,
sí.
Per altres circumstàncies, però avui just fa dos mesos que ens van dir...
Vaja, podríem estar millor, sí.
Com ho vau saber? Això es pot explicar? Hi ha algú que us notifica o...?
A mi m'ho notifiquen via interna poques hores abans que es faci públic.
I no us ho esperàveu, entenc. No hi havia cap xup-xup previ...
No.
Estan costant aquests dies, una mica, de fer tele?
Uf, molt.
Sí,
costa.
Sí.
Jo, si em deixes, quan la gent que fa tele sempre... posem en valor la gent que hi ha darrere la càmera, perquè diem que els que fan pantalla són les cares visibles i que hi ha molta gent al darrere que fa una feina fosca que no es veu. Però jo en aquests dies, en aquestes últimes setmanes, crec que s'ha de posar molt en valor la feina que fa la gent que està davant de la càmera, el Llorenç, el Mario, la Cristina, el Pol Martínez, aquesta gent que està donant la cara des de que sabem aquesta notícia i que ha hagut d'explicar moments molt importants, la final de la Champions femenina, la final de la Final Four de l'Eurolliga, moments molt importants, donant la cara, fent una feina superprofessional, sabent que era la nostra última Lliga, la nostra última Eurolliga, la nostra última Champions, i realment la feina que han fet les persones que estan davant de la càmera cada dia, per mi és brutal.
Sí, perquè encara que siguis un professional tens sentiments, no? I això afecta, sí. Sense dubte.
Jo et puc posar l'exemple del tallaveu que acabeu de mostrar.
Sí, que era molt més llarg, t'acomiadaves de càmeres, de control central, sí. No? De maquillatge, de vestidors, vestuaris...
Sí, era l'últim partit de Lliga, recordo, i recordo que abans de començar el programa, ostres, doncs estava una mica tocat, perquè dic, ostres, això s'acaba, i ho parlava amb el Salva, amb un dels comentaristes. També és veritat que quan et poses davant de la càmera penses, la gent no en té cap culpa, la gent que t'està veient, tu et deus a la teva audiència, als telespectadors, telespectadores, a mi em paguen per fer una feina, i l'he de fer el millor possible des del principi fins al final.
Sí, però costa, Costa.
Són persones,
aquests dies
sí.
Preparant programes...
Tu anant a Jaén, no?, per la Lliga de Futbol Sala.
Sí, això no... Sarna con gusto no pica, tampoc. No, això no.
Heu rebut molt feedback aquests dies? De persones properes, ho entenc, de l'entorn.
Una passada.
Però dels oients, dels seguidors, sí?
Molt. Jo
I
crec
dels
que...
companys, sí. Dels mitjans.
I dels companys.
Sobretot dels companys dels mitjans.
Jo crec que sí, que molts periodistes, moltíssims, agrair a tothom que tothom ens dona suport. I molta gent, hi ha molta gent pel carrer que no ho entenc, que diu, ostres, com pot ser que Barça TV... Mira, és la vida, a vegades hi ha coses que no ens agraden i ho hem d'assumir, però jo crec que sí que hi ha molta gent que ara potser mai t'havien dit escolta'm, jo et segueixo, i ara t'ho diuen, no? És el que hi ha.
Sí, vosaltres sí. També?
Jo m'estic trobant molt pel carrer, que no m'havia passat mai. Molta gent que em para i que em pregunta la vostra situació a la tele, què? Però seguireu, no? D'alguna manera, hi haurà alguna solució? I dic, que jo sàpiga, no? Però és una passada i això s'agraeix molt, també. Aquest suport que estem tenint de la gent i, com deia, dels mitjans de comunicació, que es posen en contacte, que tot el suport, el que necessiteu, això s'agraeix moltíssim.
Àngels Llorenç, eh?
De fet, l'altre dia estàvem amb el Mario fent un cafè a Sant Feliu, al nostre poble, el seu poble d'adopció, el meu natal.
Sí, perquè jo soc de Palamós, eh?
I va venir un senyor a dir-nos què passa? Què passarà? Realment no hi haurà tele? I sí, et vas trobant això de la gent que s'entera de la notícia i que te'l comenta i que volen saber si realment això passarà, perquè si a nosaltres ens costa d'assimilar, m'imagino que per la gent també.
Sí, costa fer-se la idea i sí que és cert que a nivell de mitjans, el gremi sempre amb aquestes coses, que tanqui un mitjà de comunicació sempre és una mala notícia, sigui el mitjà que sigui. Però sí que notes el suport de la gent, fins i tot a xarxes socials, reps molts més comentaris, missatges, òbviament amics, coneguts, familiars, però també mitjans de comunicació, companys de professió, i la veritat és que han estat dies emocionalment bastant intensos.
Perquè sabeu què passarà o no? Us han dit alguna cosa? No sabeu res del futur?
No, no sabem res.
Val. Anem a explicar algunes anècdotes, no? Aquí, la idea d'això avui era traslladar als oients del Tu Diràs aquesta feinada que hi ha al darrere, perquè com dèieu ara, clar, és que són milers i milers d'hores de barcelonisme i hi ha milions de seguidors del Barça que consumeixen aquestes hores, no? Més enllà de la informació que pugueu donar, de la transmissió dels partits, clar, és que la repetició de gols, la repetició de partits, jo, ens ha passat a tots, no?, d'arribar a casa, de veure que la tele era una autèntica porqueria el que estaven fent a tots els canals i dir, ai, que Barça TV fan el 2-6, vaig a recordar el 2-6, no?
Sí, sí.
És així o no?
Sí, tant. És que en boníssim. El meu cas, locucions de Xus Carrillo, que tenim en un cap de setmana d'aquell difícil, posen una locució antiga de l'època, el Barça-Chelsea, aquell històric.
Hi ha alguna més.
Ens consta que hi ha hores de la matinada quan la gent torna de festa, que tenim puntes d'audiència, sí. Cap a les 4-5 de la matinada dels divendres i els dissabtes,
hi ha molt,
tenim puntes d'audiència, de gent que arriba i posa la tele i diu, ah, mira, anem a veure uns golets.
Va, recordeu alguna anècdota, no sé, alguna que recordis tu, alguna experiència que dius, mira, em quedaré amb això, Jaume.
Jo, a veure, tinc moltes coses, però sempre em quedaré, per exemple, el meu primer reportatge a un nen petit és Bojan Krkić, i jo li estava fent l'entrevista i deia, però si aquest noi parla millor que jo, té 9 anys i és un espectacle, vull dir, m'està explicant aquí la seva vida, i a més vam començar amb l'Àngels fent allò reportatges de nens i això, i dèiem, però és que necessitem més temps, vull dir, que li hem de donar 10 minuts un programa sencer, però clar, és un nen de 9 anys, hem d'anar a poc, però això ja, no?, de dir, ostres, de descobrir coses noves, no?, de dir, ostres, jo crec que fins que va entrar Barça TV, ningú s'havia plantejat, per exemple, en el meu cas, no?, tiro cap al meu terreny, el futbol base, donar-li importància més enllà del Barça B a totes les categories inferiors, no?, i poder entrevistar nens, sí, doncs sí. Tot això ja ens ho emportem cap a casa.
Tu que el deixes més, amb un partit del Barça gros o del futbol base?
Sense cap mena de dubte, amb un partit de futbol base.
Sí?
Sí.
Ostres. I en dono fe, que el conec de fa molts anys.
Mira, deixa'm saludar el Xavi Puig. Hola, Puig.
Hola, bona nit.
Què tal? Bona nit. Gran consumidor de Barça TV.
Sí, també, no, que el que deies és tota la roia, molta gent que es quedarà òrfana. Jo, vaja, posant l'exemple cada dels meus pares, vull dir, tu vas allà, el meu pare, quan no es va fent de zapping, es queda a Barça TV una estona, i així a moltes cases, a dir, papa, però si aquests gols de Ronaldinho...
Els hem vist aigualada,
i els has vist 30 vegades.
S'han gastat. Quants cops has vist el record de Mister?
Exacte.
Oh,
sempre,
oh, una delícia, eh?
Sempre acaben entrant bé. I, clar, hi haurà molta gent que es quedarà, doncs, òrfana a partir de divendres de tot això.
Llorenç, la teva primera crònica o algun record que vulguis destacar?
Mira, jo et diré una cosa. Jo vaig estar abans d'entrar al Barça... 10 anys al diari Avui, i jo no m'havia posat mai davant d'una càmera. I recordo el primer dia, l'Eduard Pujol, aleshores el nostre cap, em va enviar una prèvia d'unes semifinals, crec que era de la Lliga Endesa, un Barça-Gran Canària. La primera vegada que un tio es posa davant d'una càmera. No podia sortir bé. No podia sortir
però t'havien fet alguna prova prèvia, alguna cosa? Per...
Sí, però no podia sortir bé, Aleix. I dic, ostres, a la 19a deuria sortir, perquè era un fals directe, i estava molt content. Dic, hòstia, ha sortit, per fi ha sortit. Arribo a la tele, edito el material, i s'havia posat mitja plantilla del Gran Canària, que estava a punt d'entrenar, a ballar darrere meu. I clar...
Durant la crònica aquesta?
Sí. Una mica bona.
Clar, jo no me'n vaig enterar. Jo havia vist que el càmera reia. Però, clar, intenta seguir i salvar-ho com bonament pots. La meva primera imatge és amb mitja plantilla, tios de 2 metres, ballant darrere meu. Vaig veure que allò pintava malament.
Es va emetre?
Es va emetre, i tant. Crec que vam tapar, diguem, amb imatges, perquè no fos tan humiliant ja la primera, però sí, no, ens en podríem recordar de mils, de vegades que et quedes en blanc en ple directe, de vegades que ens han passat tantes coses.
Àngels, tu?
És que jo amb 24 anys et podria omplir el programa sencer, amb històries.
No tiris de la de Pamplona, eh?
La de Pamplona és mítica i és, clar, o sigui, és la teva primera crònica, el meu primer desplaçament a Pamplona, que em va caure el cel a sobre, perquè tothom em va començar a llançar coses, i sort que en aquell moment emetíem per via digital, teníem una audiència limitada i no hi havia programes de zapping que seguissin la programació de Barça TV, perquè si no, jo crec que en aquell moment hagués estat trending topic. Perquè
què et llançaven?
De tot.
Hi va haver un senyor que va fer Diana amb una bola de paper de plata d'un entrepà, sí. I això va fer gràcia entre la graderia del Salar, i aleshores es van començar a animar i van continuar llançant-me coses. El presentador que estava a Barcelona, que era el Fèlix Monclús, en lloc de dir,
mític.
Pobre, està, sí. El mític Fèlix Monclús, en lloc de dir, tallo aquí la connexió perquè la bola està patint, va dir, no, doncs vinga. I tu com creus que Van Gaal plantejarà la segona part? I jo intentar argumentar amb una carpeta taparant els cops, però clar, jo veia les boles que em venien per davant, però que em venien per darrere
sencers.
Sí.
Vas deixar sense
peix de plàtan, de tot. Tenia el terra planíssim de tot. I clar, jo esquivant, intentant aguantar la connexió, i el Fèlix, que no parava de preguntar-me, jo pensava, no m'envien mai més, i no vaig arribar a Barcelona com una heroïna, eh? Com una autèntica heroïna de sobreviure.
Va ser, ara que ho expliques, va ser una mica una pionera, no? Com una dona fent seguiment.
No et pensis, eh? No et pensis. Jo, de fet, amb 13-14 anys ja volia ser periodista i volia fer esports i Barça, i jo deia, jo vull ser Pilar Calvo. Vull dir, tenia 3 o 4, no n'hi havia gaires, hi havia la Keti, Calatayud, hi havia la Pilar Calvo, la Carme Barceló, no n'hi havia moltes, però sí que n'hi havia. Jo me'n recordo quan vaig arribar per primera vegada a la sala de premsa antiga del Camp Nou, que, clar, jo era la nova joveneta i m'havia de fer respectar.
entre tants
estem,
homes.
Estem parlant de finals dels 90, principis
sí,
del 2000.
Sí, sí. I aleshores, clar, jo tenia unes referents que tenien una solera i jo era la joveneta que semblava una becària. Que no ho era, però per aspecte físic ho semblava. I aleshores, clar, és allò de que has de mantenir el teu lloc, tu has de ser molt professional, no has d'intimar massa ni amb... Era, en aquella època, Bengal ja tancava els entrenaments, només entrenàvem nosaltres. No pots acostar-te massa als jugadors perquè no diguin, has de ser molt professional, més que ningú, perquè respectin i al final guanyar-te la confiança de dins del club i de la tele.
Ha canviat molt amb 24 anys?
En quin sentit?
En si se't respecta
home, espero
més.
Que se't respecti. Aquestes
no, que si ho has notat, que hi ha hagut una evolució, potser...
Sí, de fet, ara jo crec que hi ha... No et diré que més dones, però està bastant equilibrat. Hi ha molta dona fent cobertura d'esports i de Barça.
I tant, i tant. I molt bones, per cert, i molt bones. Carla García, per exemple. Va començar aquí d'estudiant en pràctiques, que tímida com una mala cosa, i es menja la càmera, es menja correcte. El micròfon, i absolutament tot bé. La Laura Aparicio, la Judit Esteban, vull dir, no em vull deixar ningú, però sí, sí, hi ha hagut grans professionals també femenines a Barça TV. Tu, Mario, què? Alguna anècdota?
En tinc unes quantes.
A veure,
en tinc sí, unes quantes, però en buscaré una de relativament recent. Va. No? Saps allò que de vegades veus una imatge teva que no n'estàs molt convençut i dius allò, és que no em reconec. Doncs em va passar una miqueta el mateix en directe, crec que era el 2017, dia de Sant Jordi, victòria del Barça al Camp del Madrid per 2-3.
Val, ja la samarreta de Messi.
Aquí ja està.
Doncs
aquest dia era la primera vegada que Barça TV fèiem el minut a minut durant el partit, que ara qui està punxat és el Jaume Marcet, però aquell dia era la primera vegada i anàvem connectant amb el Jaume i amb mi, fèiem els dos de narradors. Mm. Què passa? Que just en el moment en el que Messi marca el 2-3, jo estava en directe i vaig acabar de genolls. Em vaig aixecar, vaig acabar de genolls com un hooligan i l'endemà em truca la meva mare, és que m'han dit les meves amigues
que vas celebrar el gol que més
que Messi el gol de genolls. Vols dir que és seriós això? No t'han dit res a la teva empresa? I dic, mama, dic, és la televisió del Barça, som barcelonistes, m'ha sortit de dins.
Home, però, 90, Bernabéu, 2-3,
és
no?
Que va ser orgàsmic, perdoneu-me l'expressió, però és que realment és un dels moments més grans que he viscut a Barça TV. Això i el 2-6 és top.
El 6-1, també, el recordeu? A Barça TV? El de Sergi Roberto o no?
Home, sí,
el Marc Grau i el Jaume
i
encara estan cridant.
De fet, ens vam carregar el micròfon. Vull dir que,
no, no.
I una taula que també encara l'estan allà arreglant perquè va volar.
No, és que, jo aquí hi ha una cosa que me'n recordo. Jo he arribat a plorar en partits d'equips que he seguit.
Però això és humà, això ens passa a tots, eh?
Sí, però és una feina.
Sí, és una feina, però els sentiments...
Sempre me'n recordaré a Tbilisi amb l'equip de futbol sala, o recentment en un partit de futbol sala que el Sergio Lozano, el capità, es trenca el genoll un altre cop. És que som humans, però és que al final hi ha una vinculació que segurament té un punt de diferent amb la resta de mitjans, sobretot pel tracte personal que puguis tenir amb els equips.
Havent treballat a Barça TV, treballaríeu a Madrid Televisió?
No, jo t'ho dic així honestament. Tampoc ens voldrien, jo crec. Sí, és fàcil dir-ho perquè no
si agafen un partit del futbol base el Jaume Marcet, jo crec que no li oferirien feina.
No, perquè...
No et veus a la fàbrica, allà?
No. Ja em pots posar aquí molts bitllets.
Jo en el cas del Jaume ho veig molt pelut.
No, perquè, a part, és una feina molt passional, no? I llavors, què ets estar defensant el futbol base a Madrid?
Si fessin una tertúlia tipus Xiringuito allà a Real Madrid Televisió, series un contrapunt molt bo a tu, Jaume, eh?
No.
Això t'ho compro, jo ho compro. Sí que seria
no s'hi veu. No m'hi veig, no.
Mira, hi ha una pregunta que ens he fet avui a la redacció. Sabeu què passarà amb el material, amb l'arxiu que hi ha? Perquè aquí hi ha unes imatges, no?
Per tals.
La feinada que heu fet, el record...
L'arxiu queda. El problema és seguir generant l'arxiu. Sí, perquè si tu no vas seguint el dia a dia de totes les seccions, no? Que jo crec que les seccions... tenen molta importància a Barça TV, de tot el futbol base, el que s'ha fet fins ara queda, vull dir, hi ha un arxiu digital que ja és del club, no és nostre, no és meu, i les entrevistes que jo li he fet als jugadors del futbol base o que el Llorenç li ha fet als jugadors de futbol sala estan allà, i és del club, és matrimoni del club. Ara, el problema és que això continuï, i espero que sí, pugui continuar.
En aquest sentit, la reacció de la gent amb la que treballeu, és a dir, que sé, en el teu cas, per exemple, de Llorenç, de la gent del futbol sala, o en el teu cas, Jaume, de la gent del futbol base, dels entrenadors, fins i tot dels pares dels jugadors, com a... deuen haver estat dies també intensos, no?, en aquest sentit, o no?
Molt.
Sí, sobretot els equips més propers, que són, per exemple, les seccions, cada periodista que està encarregat d'un equip té una relació molt estreta. Sí que han estat gent que ho ha viscut, i no només perquè ho hagin dit públicament, sinó a nivell intern. La veritat és que els ha afectat també, perquè veuen, el primer, a banda de l'estima personal que puguin tenir, veuen que ells també els repercutirà aquesta decisió.
Què perd Barça, el Barça sense Barça TV? Perd molt, no?, amb tot el que estem explicant.
Jo el que em xocarà una mica, potser m'hi hauré d'acostumar, ja que li feies la pregunta al Jaume Marcet sobre Real Madrid Televisió, que a Catalunya tu podràs veure la televisió del Real Madrid, jo no la veuré, per descomptat, perquè no hi tinc cap interès ni en veure partits del futbol base, però que tindràs partits del Madrid de futbol base i per televisió no podràs veure els del Barça, que jo crec que això és un actiu que ha estat molt important al llarg de tots aquests anys, era una de les grans essències de Barça TV, els partits del futbol formatiu.
I de fet molts mitjans tiraven de nosaltres a l'hora de punxar rodes de premsa vosaltres mateixos. També, rodes sí. De premsa, actes en directe, que com que sempre nosaltres els emetíem en directe, s'aprofitava per agafar el nostre senyal i reproduir-ho a televisions i a ràdios de tot arreu. Fins i tot els diaris que tenen... Ara qualsevol diari té una plataforma on emet per streaming i punxaven les nostres rodes de premsa, per exemple.
Sí. Ara que dius això, els actes de club, molts els fèieu treballadors sí. De Barça TV. Això sí. No sabeu tampoc com queda, no sabeu absolutament res.
Clar, que hi ha una història també que és evident que tot evoluciona i que avui en dia YouTube i Twitch i les xarxes socials tenen molta força, però jo també vull en recordar de gent de 60, de 70 anys, que no els hi facis entrar a Twitch, perquè no t'entraran, perquè ells veuen la tele i ells volen informar-se per la tele. Doncs és difícil que aquesta gent, que segurament el Barça tindrà altres eines, no et dic que no, segur que sí, però renunciar a la televisió, que és veritat que no té la força que tenia fa uns anys, és cert que les televisions doncs han perdut força respecte a altres mitjans, però jo crec que hi ha molta gent, hi ha una part de la població que encara les té com a referència informativa, no?
Sé que són dies complicats amb vosaltres i no vull que l'entrevista se centri en això, però deixeu-me saludar només l'advocat de la cooperativa Col·lectiu Ronda, Nacho Parra, que és qui està portant la negociació dels treballadors de Barça TV amb el club. Hola Nacho, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit.
En primer lloc, saber com van les negociacions, si pots explicar alguna cosa.
Bé, doncs, de fet ara encetem els darrers dies de negociació. Són unes negociacions que ara moment s'estan establint de forma fonamental amb Telefònica, que era l'empresa, o bé una empresa del grup Telefònica, que era l'entitat que té subcontractat el servei de Barça TV. I ara mateix estem encetant les darreres negociacions, la darrera setmana de negociacions d'aquest acomiadament col·lectiu que Telefònica va presentar arrel de la decisió del club de tancar la televisió.
Els treballadors, evidentment, són els que més pateixen. Si està posant bé el club / Telefònica, amb el que dius, en aquesta negociació?
La nostra sensació, la nostra certesa és que no. Des del primer moment van demanar que el club hi fos, en tant en quant, en aquest cas Telefònica, és qui ostenta la condició d'empresari sobre la plantilla, doncs és ella la que ha comunicat la mesura i és ella amb la qual hem de seure dins de la negociació. Però nosaltres vam demanar des del principi també que fos el club en aquestes negociacions, i que fos el club perquè en definitiva és un servei del club, perquè en definitiva tota la plantilla ha estat treballant al llarg dels anys, alguns des dels inicis de la televisió l'any 1999 pel club, i des del moment en el qual ha estat el Futbol Club Barcelona qui ha pres aquesta decisió. O sigui, la decisió de tancar la televisió, evidentment, no és de Telefònica, la decisió de tancar la televisió és del club. Per tant, tenint en compte que, a més, la major part de la plantilla, per no dir la totalitat, el que volien era continuïtat, el que volien era el manteniment dels llocs de treball, el que volien era continuar treballant, vam demanar des del principi i vam reiterar la presència del club. I vam tractar d'exigir que el club hi fos en aquestes negociacions. Malauradament, a hores d'ara no han tingut aquesta sort que el club s'hi pogués seure. I sobretot, ja no des d'una única perspectiva jurídica, sinó des d'una perspectiva realista dels fets. Ho hem parlat en reiterades ocasions amb la pròpia plantilla, però sembla evident que el club no renunciarà a tenir continguts digitals, a tenir continguts audiovisuals. És evident que el Barça, amb la projecció que té, la imatge que vol projectar la continuarà fent. I per tant haurà de continuar dotant de continguts audiovisuals i digitals al seu dia a dia. Qüestió diferent és que s'emetin a través d'un canal de televisió o a través d'altres tipus de xarxes socials o altres tipus de mitjans, ja sigui streaming a través del YouTube, Twitch, etc., Instagram o altres mitjans. Però en definitiva, aquests mitjans també hauran de tenir continguts audiovisuals, també hauran de tenir continguts digitals. I de fet, part dels continguts que actualment nodreixen totes aquestes xarxes del club els fa la plantilla de Barça TV. Per tant, reclamàvem i hem reiterat la voluntat que el Barça hi fos present dins de totes aquestes negociacions per tractar també de quina manera es podien salvar la gran majoria de llocs de treball o la major part dels llocs de treball, sobretot projectant o entenent que era evident que aquesta o que una part de l'activitat que actualment fa la plantilla de Barça TV es continuarà realitzant en un futur.
Ja. I amb aquest panorama, a quins acords creieu que es pot arribar? No sé si es pot reubicar dins del club alguns dels treballadors, si això acabarà en un judici, què creus?
Doncs, de moment, l'única certesa és que no tenim cap mena d'acord. De moment, l'única certesa és que el club no ha estat present. A partir d'aquí, dins d'aquesta setmana, doncs, home, la nostra il·lusió seria poder reubicar, no? Poder mantenir la totalitat de llocs de treball. Si no, doncs esperem que hi hagi alguna proposta de manteniment de llocs de treball i, evidentment, també esperem que hi hagi una proposta de millora de les condicions de sortida per totes aquelles persones, per tots aquells treballadors i aquelles treballadores que, malauradament, no puguin mantenir el seu lloc de treball. Si no arribem a uns mínims que la plantilla entengui acceptables, doncs ens veurem abocats a un procediment judicial a impugnar la decisió final de Telefònica i del club i impugnar-la davant d'un jutjat.
Els timings de tot això, com són?
Doncs aquesta setmana finalitza el període de negociació. Llavors aquesta setmana, si no s'arriba a un acord, Telefònica farà efectiva la seva decisió d'extingir els contractes de la totalitat de la plantilla. I a partir d'aquí, si no hi ha un acord i Telefònica decideix acomiadar tota la plantilla, s'inicia la via judicial. En un mes nosaltres haurem de presentar demanda per tota la plantilla, una demanda que haurà de conèixer el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. En uns mesos tindríem un judici, en uns 4 o 5 mesos, segons els nostres càlculs.
Doncs a veure si acaba bé, sobretot per la gent que forma part i que treballa a Barça TV. Nacho Parra, advocat de la cooperativa Col·lectiu Ronda, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Vinga, adéu-siau, bona nit. Això és el més desagradable, no? Suposo, per tots vosaltres també, aquesta sensació d'indefensió, no? De frustració, de no poder fer res i d'estar expenses, no? En mans d'un altre, no?
Molt, perquè aquí tots som del Barça. A mi em van fer soci del Barça abans d'escabatejar-me, i llavors, escoltar això de judicis Barça i tal, és que s'ha trencat tots els esquemes. Sí,
és complicat perquè al final, com et deia, hi ha un punt emocional en aquesta feina, una feina que hi creus, una feina que és un projecte que realment dius, ostres, jo vull empènyer, perquè és el club que Jo sempre explico el mateix. Jo hi havia dies que no sopava quan era petit. El Barça havia perdut. El dia de Vaquero a Kaiserslautern em foten una bronca a casa perquè no sopo. I quan marca dic, vinga, va, anem a sopar.
Ara tinc gana.
Tots hem viscut de manera intensa i hem fet les coses millor o pitjor en algunes ocasions, segur, com tots, però hi ha un component emocional.
Sí.
Molt bé. Tenim per aquí el Marc Guillén, ja. Hola, Guillén.
Un ex. Sí, i tant.
Quins records, també, no?
Molts. La veritat és que, evidentment, jo... Clar, ho veig com una petita distància, però m'hi sento molt al costat seu. I a mi em dol molt això mateix, per exemple, que acabem de sentir de l'advocat. O sigui, mira, que hi hagi un projecte... Sí, que algun dia... jo crec que tots ho podem entendre, que la televisió analògica doncs es va caducant i que potser hi ha un projecte diferent, doncs es podria arribar a entendre. Però a mi el que em dol, i és una opinió ja meva personal, i que crec que és símptoma de com va el club, és que jo no veig que hi hagi cap projecte. Si hi hagués un projecte i dius, no, mira, anem a emetre per internet, anem a fer això, mira, tancarem el canal, però és que ara la comunicació va cap aquí, mantenim una certa part de la plantilla, perquè comunicar s'ha de comunicar segur. O sigui, ells quan acabin, segons jo tinc entès, no hi ha ningú que continuï. Llavors hauràs de subcontractar algú, perquè hauràs de comunicar, hauràs d'anar a posar càmeres. Però és igual, és com anem tirant, llavors, i que a sobre aquesta gent que per 4 duros t'han estat defensant el club dia i nit, treballant hores i hores i hores durant uns anys i uns altres, ara a sobre que el dia que marxen, el dia que la seva feina sembla que ja s'ha acabat, a sobre hagin de marxar amb un advocat i amb un no sé què, sisplau. O sigui, que s'ha de retallar diners. Bé, ho podríem discutir, tot el que arriba a costar, el futbol, etc, i el que costa Barça TV. Això ho podríem arribar a discutir. Però tu creus que ara, sincerament, has d'estar amb aquestes històries? No pots tenir un punt de grandesa? Aquestes són les coses que per mi em dolen més i que en el fons jo crec que li fan més mal al Barça, perquè al final, escolta'm, a tothom se li acaba un dia la feina, però els que estan al club, els que viuen al club, els jugadors mateixos, moltes vegades diem, no, els entrenadors i tot, diuen, no, que ha de ser una família, i és una família, el vestidor. Hòstia, quan arriba gent de fora, que no sap ni de què va el Barça, amb el que es queden i el que et destaquen sempre, que és el cuiner, l'utiller, el de material, el de comunicació, que porta 20 anys i que m'explica com funciona el club. Si marxa aquesta gent, arriben i bé, tots venen de fora, tots estan de passada, no hi ha identitat, no hi ha identitat en el club, i aquesta, que no es cuidin aquestes coses, a mi em dol molt, perquè també és això, és un club que sí, és gegantí, però perd l'essència, perd l'ànima, i perdre tota aquesta gent que hi ha aquí a Barça TV és perdre aquesta ànima, i què és això, que, no, que algú haurà de seguir i que no ho tingui clar el club qui ha de seguir o com comunicarà al club. Veus que avui en dia crec que totes les empreses, totes, fins i tot que siguin petites, pensen en la comunicació. Tothom té una xarxa social. Qui farà la comunicació del Barça?
Ens ho hauran d'explicar, ens ho hauran d'explicar. El Barça, a més, per grans professionals i grans persones, vosaltres sou un exemple, no?, els quatre que hem convidat avui, n'hi ha moltíssims més allà a Barça TV. Tant de bo algú detecti, no?, aquest talent i, evidentment, suposo que a partir d'ara busqueu feina i tant de bo trobeu alguna cosa i des d'aquí micròfons oberts i és una bona plataforma també perquè tota la gent sàpiga que hi ha grans professionals a Barça TV que es quedaran a partir del 30 de juny sense feina per aquesta decisió del club.
Així sona Reconcentrat. Prat.
Quines han estat les millors iniciatives d'oci i cultura de Catalunya en la temporada 2022-2023? La Vanguardia i Què Fem presenten el 6 de juliol una nova edició dels Premis Què Fem, una gala on es premiaran les iniciatives que han innovat per mantenir viva l'oferta d'oci i cultura.
Hi col·laboren Rosa dels Vents, Frit Ràbic, Grup Nim Automoció, Sant Boi Motor de la Mobilitat Sostenible, Martinell i Torrons Vicenç.
RAC+1 Podcast.
De vegades el soroll puja massa de volum. I quan no podem més, hem d'aprendre a apagar-lo.
Tranquil·lament, un podcast de psicologia de proximitat que t'ensenyarà a conviure amb els sorolls que tots tenim al cap, sempre amb bon humor.
I collons ha dit això, perquè m'agradaria saber-ho.
I t'ho assegurem amb FIAC. 5 lletres que et donen tranquil·litat. Tranquil·lament, cada 15 dies a RAC+1, amb Marc Serra i Xavier Guix.
RAC+1.
Tots som...
Més...
1.
RAC+1.
Aquesta sintonia és de l'espai dedicat al català, traient la llengua. A la primera pedra, aquesta temporada l'hem volgut recuperar per dedicar uns minuts a la nostra parla i a
si aquest any t'has proposat treure-li la llengua a tothom...
O que al cap parles d'altres llocs.
No ho intenteu, que no en sabeu. No intenteu salar, que no en sabeu.
O que els teus fills parlin com parla de drac.
Havia quedat amb una titi per demà i m'ha aixafat la guitarra.
Si creus que cal rescatar paraules genuïnes, aquest és el teu programa.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí. Amb Noemí Polls.
Serem molts amb moltes ganes de dir bon dia.
RAC+1. Tots som 1. El minut a minut de RAC+1.
Més fàcil.
Tot el que passa a RAC+1 dins i fora de la ràdio.
Actualitzada.
Tot allò que t'expliquem a RAC+1.
Renovada.
RAC1.cat. El portal de notícies de RAC+1.
Escolta.
No.
Sí?
No.
Sí? Sí?
No.
Reconcentrat.
Sí?
Sí.
Abans d'acomiadar-vos, el Xavi Puig ha preparat algunes preguntes.
Sí, quatre coses.
Quatre
ràpides. No, el Llorenç, per exemple...
Espera, si... posa una musiqueta de fons, home, vinga, que riurem.
Sí que triaria un ascens de l'escola Pia a primera divisió o una Champions del Barça de futbol sala.
Vigila, que som de Sabadell. Val.
Som de Sabadell,
sí que és més,
de defensar,
sí que és,
però ara una Champions del futbol sala del Barça.
Una Champions
del futbol sala del Barça. Sí, perquè any em va fer mal,
Sí?
Sí.
Molt. Hauria de ser estrany, no?, això de jugar contra el Barça, però, com vas fer tu amb l'Escola Pia, o no?
No guardo un especial bon record.
No?
Sempre ho he dit, no. Perquè és una feina, perquè són... Imagina que lesiono a Ferrau. El Marc ho sap, jo sóc un totxo. Jo vaig a... Com diu el Lozano, vaig com un burro a cada pilota. Imagina com enduc el turmell d'un. Ostres.
Per sort no va passar.
Per sort no.
Per sort
vaig
no
preferir
passar.
Que ens en fotessin.
Va ser un o dos partits contra el Barça? A la, a la Copa era això?
No, a la Copa del Rei, sí. Va ser un partit a Sabadell i vam empatar 0-7.
Bon empat aquest, dels millors empats que recordaràs.
Tot obert per la tornada. Quin jugador t'ha fet més il·lusió que acabés fitxant pel Barça?
De
futbol sala, va, posar-hi.
Ja l'esport que vulguis, he fet els 4 esports.
Doncs l'esport que tu vulguis, aquell que vas dir, hòstia, aquest el tindrem a prop.
Buah, és bona aquesta, És bona. És que jo era molt de carnixoves. Ara diràs...
Em pensava que em diies un altre.
Sí. Jo també.
PC Bàsquet 4.5. Sí, jo jugava a l'ordinador amb carnixoves.
Els que tenim una edat...
El PC Bàsquet 4.5.
Hi ha molts jugadors que sempre es coneixes el nom i tal, venen al Barça i et sorprenen molt positivament pel tracte personal. N'hi ha molts, molts. No em podria triar un.
Àngels, quins són els millors canapés que es preparen a la llotja del Camp Nou? Aquell que dius, hòstia, aquest anem a atacar-lo ràpid, que aquest s'acaba d'hora.
Però tens temps o no d'endrapar?
Saps què passa? Que nosaltres aprofitem quan la gent surt a veure el partit per arreplegar el que sobra.
El que poden.
Però no són canapés, el que jo menjo és el pernil.
Pernil.
És el pernil. El Pepe... que és el que s'encarrega de tallar els platets de pernil, sempre té el detall, quan comença la segona part i la gent ja ha sortit al camp, de pujar 3 platets, un pel càmera, un per la productora i un per mi, i és el nostre sopar.
Que bo.
Caram, tu.
Que bo. Sí, però jo moltes vegades li demano que ens emporti a la plató, el plató, no arriba, i encara ho estic esperant, no arriba, i arribat a dir en directe, i no arriba el pernil.
Tu necessites el pernil sencer, amb l'oficina.
També és veritat.
Mira, ara que diu això, perdona, la millor entrevista a la llotja que hagis fet o que recordis... No sé, ara et poso en un compromís, però...
Mira, avui, recollint les coses dels calaixos i fent les capses de cartró, aquesta imatge tan trista d'anar recollint coses, m'ha sortit una foto, que no és ni molt menys la millor entrevista, però era curiosa. Vaig entrevistar David Bisbal a la llotja.
Increïble, no?
És increïble, i jo, la gran curiositat que tenia era saber què es posava els rissos.
Perquè tu tens els cabells
clar, perquè jo tinc el mateix cabell que el Bisbal i ell tenia unos rizos definidos perfectos i jo volia saber perquè no se l'encaspava i li vaig dir, tu David, què te pones? Dit,
quines preocupacions, a la tele.
Sí, i em va dir, pues yo la espuma que me compra mi madre creo que la Georgie, i jo vaig dir, esto no parece Georgie, però bueno, és el que em va dir David Bisbal.
Un atac de riure que recordis en directe.
Uf, mira, moltíssims, però un atac de riure al plató, quan jo estava editant un programa fa ben poc, era un partit de Champions femenina, estaven al plató Laura Aparicio i Xus Carrillo. Jo estava editant el programa i al final del programa havien de donar una mala notícia de la mort d'una personalitat del Barça i jo els vaig dir, hem de donar pas a aquesta notícia per acabar. Mentre estaven abatint les imatges, rebem uns memes d'una persona de club que havien fet fora i que en general, entre la gent de la tele, això havia fet bastanta il·lusió. S'havien fet molts memes i jo vaig reenviar aquest meme a la Laura Aparicio, que li va ensenyar el Xus Carrillo, mentre sortia la notícia de la mort d'aquesta personalitat del Barça. Quan quedaven segons per acabar la notícia, havíem de tornar al directe i jo veia la Laura plorant amb llàgrimes als ulls i el Xus amb un riure que té contagiós, que sembla el Ricitas que fa així, i que no podien parlar, i pensava, ara veuràs tu, o sigui, tornem d'anunciar que s'ha mort aquesta persona, que demà hi ha capell ardent, i ells pixant-se de riure, i pensava que em cauria la bronca del segle. Per sort, la Laura es va composar i va continuar i va tancar el programa perfectament, com una professional que és.
Amb el Marc en teníem alguns d'atacs de riure quan presentàvem el marcador amb el Xavi Rocamora.
Sí.
Amb el Rocamora, no m'ho crec. Amb el Rocamora.
El Rocamora aguantava la majoria de vegades, però...
Excepte alguna que no aguantava.
A mi una vegada no va aguantar, que vaig venir de convidat i em va donar les culpes a mi, a més, en directe.
És que si hi havia l'Edgar.
L'Edgar Fornós és un drama, si està pel mig, ell no aguanta ni una.
Era el que punxava el Rocamora normalment aguantava fins fins que va venir l'Edgar i l'Edgar el va treure, el va fer no aguantar.
Té una vis còmica interessant, Edgar Fornós.
Sí.
Aquí el vam tastar, també.
Parlant de David Bisbal, precisament.
Sí, no? En el bon sentit.
Sí, que imita bé David Bisbal, és veritat, l'Edgar Fornós.
Mario, un dia que, més enllà d'aquesta antena, però un dia que partissis els papers amb el partit en marxa, quan veiem allà en Jaume i companyia narrant-lo, tu allò a l'estudi on seguiu el partit, un dia que especialment perdessis els estreps.
Que perdés els estreps?
Bueno, aquesta del genoll ja era bona.
Sí, però aquesta era amb càmera.
Ara,
sense càmera.
A veure, sense càmera, va.
Direu, ostres, però és veritat. Recordo partit de la temporada passada al Camp de l'Espanyol, el Barça anava perdent per 2-1, i en temps afegit marca Luc de Jong i fa el 2-2. Em direu, ostres, és l'Espanyol. El Barça no s'hi jugava a guanyar la Lliga. Però el fet de no perdre el Camp de l'Espanyol, que el Barça continua en un partit de Lliga sense perdre el Camp de l'Espanyol, que no es poguessin donar aquesta satisfacció, ens van guanyar una vegada la Copa, sí, però després de la tornada qui va passar és el Barça. Doncs és un dels records recents que tinc. Com vaig celebrar el gol de Luc de Jong, eh? I després ho penses i dius, ostres, és un partit contra l'Espanyol, és un partit de Lliga.
Justament perquè era contra l'Espanyol, sí. No veig, Mario, perquè jo crec que això... Sí. Crec que vols...
És un tribunero, dels més tribuneros de la tele.
No, però deixa'm dir una cosa, amb tu he viscut el meu millor partit, sí, a l'hora de narrar-lo a Barça, sí, TV.
Que està gastadíssim.
Quin va ser?
El més gastat.
El 2-6 del 2009, i ara ja ha prescrit...
Però, a més, aquella temporada, tu no estaves narrant, no? Em sembla que estava narrant algú.
Alguns partits, ah, alguns partits, perquè anava a explicar una anècdota, ara.
Digues.
Sí, això ja ha prescrit, sí, perquè molta gent veu el partit, que s'ha passat moltes vegades a la redifusió, sí, i no saben que aquell dia el Marc Guillén, efectivament, estava a la gespa del Bernabéu, sí, jo estava als estudis de Canal Plus a Madrid, i Òscar García estava als estudis de Barça TV, perquè hi havia un conflicte televisiu, i aleshores el narrador havia d'anar a fer el partit a Madrid. L'Òscar García veia el partit amb 4 segons de retard, perquè la imatge no era la mateixa que m'arribava a mi.
Això ens passa aquí a la ràdio, també.
Sí, érem 3 persones locutant, fent el partit, les 3 en posicions diferents, amb una perspectiva diferent, i clar, jo recordo aquell partit que l'Òscar moltes vegades l'havia d'anar tallant, perquè va ser un bany del Barça tan descomunal, i recordo la frase, espera, Òscar, que arribi un altre atac del Barça.
Sí, no, va ser... Jo recordo, sí, difícil, però, clar, evidentment, un partit memorable, i era la primera vegada que anava al Bernabéu, no hi havia anat mai.
Imagina't, talismà, imagina't.
No, bé, però, clar, anava collonit, i va ser platòric.
Una última pel Mario, a futbol ficció, Palamós a primera, o la Champions a Wembley l'any que ve?
És que si m'està escoltant gent de Palamós...
Es quedarà sense gambes.
A veure, m'agradaria el Palamós a primera i una Champions a l'Olo.
El joc no funciona així.
Ara el Palamós està...
El Llorenç ja no pot tornar, sí, a Sabadell.
Mulla, no, clar, jo avui dormo a casa teu.
A veure, el Palamós és el club que m'estimo, on vaig començar...
No ha acabat.
Però sobre de tot, soc del Barça, aquesta és la veritat, i la Champions al Barça em faria molta il·lusió. I si a la final fos contra el Real Madrid i guanya el Barça, doncs ja seria... Totes les que té el Madrid ja no valen per res si el Barça en una final li guanya el partit al Madrid. Estem d'acord o no?
Sí, i tant. Vinga, ens queda el Barça.
Les dues últimes pel Jaume. Un jugador rival, no del Barça, un jugador rival que t'hagi impressionat d'aquests partits del futbol base dels milers que has narrat, Jaume. Mira. Perquè, clar, t'hiçes molts, però de tant en tant deus dir, hòstia, aquest, quin animal, també, no?
Et diré un rival, però que té trampa. Marta Torrejón, quan jugava a l'infantil masculí de l'Espanyol, que marcava Bojan Krkić.
Cara.
Ja et va agradar Marta Torrejón, ja?
Molt.
Imagina't.
De fet, Bojan i Iago Falqué, que eren d'aquell equip, sempre deien que el defensa que tenien més problemes per superar era Marta Torrejón.
Que bona.
I l'última, quin jugador estàs convençut que veurem el primer equip d'aquesta canalla que veus tu cada cap de setmana?
Ja t'està fent campanya pel Pau Prim.
Lamine Yamal.
Però aquest ja gairebé l'hem vist.
Ha jugat 5 minuts, no?
Això, aquest ja l'hem vist una mica.
Bé, doncs agafo la bandera...
És un fan de Pau Prim, no? Tu ets un fan de Pau Prim.
Pau Prim em torna boig, però vaja, mai se sap, perquè jo també hagués apostat per molts jugadors que després no han arribat.
Ja veus tu. No podem acabar aquesta conversa meravellosa amb la gent de Barça TV sense recordar que Jaume Marcet va entrevistar Leo Messi als inicis. Mira com sona.
Ja tornem a estar aquí amb tots vostès, ara ja després d'haver vist tots els resums d'aquesta jornada, doncs en temps d'entrevista. Avui tenim un convidat molt especial. Es tracta d'un dels jugadors, si no el que més, prometedor del planter del Futbol Club Barcelona és l'argentí Leo Messi. Leo, què tal, com estàs?
Hola, bona tarda.
Ja aquí va quedar, aquí va començar. Ja ho va dir-ho, un dels més, si no el més prometedor, en aquell moment.
Tenia una mica de trampa, perquè aquí ja tenia 16 anys, O sigui, aquí, aquesta no és la primera.
Però qui es podia imaginar...
Home, era molt bo,
Ja, però qui es podia imaginar el que va aconseguir.
No, no, això després. no s'ho imaginava ningú.
Ara escoltarem Roger Grimau amb aquesta entrevista que li has fet, Llorenç. Només una cosa, com l'has vist? Bé, veia aquell il·lusionat...
Jo crec que tot està venint-li tan ràpid, perquè ha passat tot rapidíssim, que jo crec que encara falta posar al forn una mica tot el projecte. L'he vist amb moltíssimes ganes. Ell diu, jo tinc 44, camí dels 45, i des dels anys zero soc culer. I li fa molta il·lusió, però tinc la sensació que encara s'ha de cuinar tot plegat i que ara mateix és... Avui ha vingut i el pobre encara realment li costava saber què ens podia explicar.
I després, una curiositat, Mirotic us va convidar a dinar?
Sí, a tots. A i sense... És a dir, va ser sorpresa, va ser després de l'entrevista, s'estava desmaquillant i va dir, anem a dinar, tots els que vulgueu.
Però què éreu, 20?
Bueno, els que estàvem treballant en aquell moment.
Sí, va dir... sí. Aquell dia es va apuntar tothom a veure bàsquet.
Jo vaig tenir la mala sort que ja havia dinat, estava al restaurant fent la roja.
Vas venir a fer el ressupor.
Vas venir a fer el ressupor, això sí.
Sí, sí, sí. Va venir gent que no ha vist un partit de bàsquet en seguida.
Jo estava a casa i gairebé dic, agafo el cotxe per anar a dinar, però no.
Sí, no, va ser un gest molt maco i ja et dic, absolutament... a més, mira, jo diré una cosa. És brutal el gest, Però em quedo amb el gest de quan va arribar a la tele, a redacció, va entrar a la redacció, sí. Va saludar tothom, va fer un speech allà dient que guanyarien l'Eurolliga, malauradament no va poder ser. I això no ho fan tots els jugadors.
Ja ho imagino.
I et dic que és un gest que li surt de dins sense necessitar que ningú li digui res.
És curiós, no?, que ara explicarem amb el Mundet que no vol rebaixar un duro. Vull dir, convida, és amable, és culer, se li veu, però... I després, ja sé, que potser les formes del club no han estat les millors, al tram final, tot i que el club insisteix que han intentat negociar amb ell i que rebaixés el sou i que ell no ha volgut. I ara, en aquesta negociació per la liquidació, doncs tampoc vol rebaixar-se absolutament res. És curiós a vegades aquestes dues cares que tenen les persones. Bé, Mario Robert, Àngels Prieto, Llorenç Terrés i Jaume Marcet. Moltíssimes gràcies, que és que jo ara faré de portaveu de milers de seguidors del Barça, però jo diré el que sento. Gràcies per informar, gràcies per entretenir a través d'aquesta passió que teniu, del sentiment i pràcticament d'aquesta religió, no?, que és el Barça per tantíssima gent, i que tingueu molta sort, que us la mereixeu de veritat.
Gràcies a tu, Aleix.
Així sona Reconcentrat.
I en aquell festival que tant ens agrada, dels que tenen food trucks amb llumetes penjades, que organitza el cunyat i ens regala entrades, que hi toca Pau Vallvé i propostes rares. Va i més germana d'imprevista, treu un sobret amb una pista, un dibuixet que ens fa ser a visitar. I ens vam passar el concert plorant, Olivia, quin moment. Pensava que es casaven, va, i ens diuen que serem una més a la família. I just el mateix en que va marxar l'avi, surt una panxeta i els papas són avis. D'això va la vida, tot és momentani. Gaudeix de cada dia que va massa ràpid. I no sé com ets, Olivia, però ja t'estimem una mica. Jo que he vist la Clara de petita i apareixes tu. I ens vam passar el concert plorant, Olivia, quin moment tan bonic. Que estrany, Olivia, pensava que es casaven. Va, i ens diuen que serem una més a la família. I a sobre va tocar Bugambilias i jo em sentia el protagonista. Avui l'únic que vull és veure't, Olivia. Sempre seràs la gran de la nova família. Va, i més germana d'imprevista, treu un sobret amb una pista, un dibuixet. I ens vam passar el concert plorant, Olivia, quin moment tan bonic. I estrany, Olivia, pensava que es casaven. Mai ens diuen que serem una més a l'any.